Què tal? Bona tarda, passa un minut de les 4, sintonia de Ràdio Maricel, la municipal de Sitges, temps d'esports, temps de descompte en aquest dilluns 16 de gener de 2017. Que ens deixen així d'entrada doncs el que diem cada any, més o menys, per aquestes dates. La primera gran prova esportiva, ens estem referint, evidentment, a la 34a edició de la mitja marató de Sitges i el 6è quart de marató amb prop de 3.000 participants. D'aquí uns moments, resultats i algunes de les veus, bàsicament les veus i les reflexions que feien els guanyadors un any més a Toni Muñoz. Es tracta d'Òscar Rodríguez, el vencedor d'aquesta 34a edició de la mitja de Sitges, i també Carme Tort, en aquest cas la Carme com a guanyadora de l'apartat de dones. En farem uns resultats i, com dèiem, coneixerem també algunes de les opinions dels participants d'aquesta edició de la mitja marató de Sitges, però el cap de setmana també ens ha deixat la fi de la primera volta a la territorial futbolística i, sortosament, després de gairebé 3 mesos, la victòria del Sobrense 1-0 ahir davant el Viladecans a Aiguadols gràcies a un gol d'Alejandro Pascua. Partit intens, partit doncs dur en moltes fases, però 3 punts molt, molt importants, com també ho seran els d'aquest proper dissabte al Picat i els propers que jugaran aquí a casa amb el Morell. 3 partits que poden marcar, sens dubte, el futur de l'equip en aquesta primera catalana. Per cert, el d'ahir va ser l'últim partit de Juan Marcos Ruiz a la porteria. Nito jugava ahir el seu últim partit amb el Sobrense perquè ha decidit acceptar una oferta del Castelldefels de la tercera divisió. En parlarem de tot plegat, com també de la derrota dels Sitges, 2-1 al camp del Vegas, un Vegas que és líder indiscutible, que és un molt bon equip de futbol, que és el principal favorit, però que el Sitges va tenir la seva chance, com es diu en aquests casos, fins gairebé al xiulet final de l'àrbitre. I amb bona ratxa es troba en aquest cas el Sobrense B, que ahir va derrotar 2-1 a la Noia, 2 empats a fora, Cubelles, Calaf i la victòria d'ahir per als homes de Cigor Bengoa. Repassarem tot el gruix d'aquesta jornada futbolística, la número 17, el tancament, per tant, d'aquesta primera volta en el bloc poliesportiu. Evidentment, haurem de fer referència al que ha estat la 7a derrota consecutiva del bàsquet Sitges. Va perdre, tot i una pròrroga, a la pista del Barberà per 78 a 69, un bàsquet de Sitges que no aixeca cap i que està gairebé a la cua de la classificació. A la segona catalana d'hoquei patins, bons resultats per als equips sèniors del Club Patí Subur Sitges. La victòria normal, diem-ho així, 2-10 del sènior A a la pista de l'Alpicat, i el sènior B que es va esgarrapar un bon punt després d'empatar 3-3 a la pista del Casal L'Espluga. 4-3, tot això i més des d'ara i fins les 5.
CatSalut respon. El Zika és un virus present a molts països de l'Amèrica Llatina. Les embarassades són un grup de risc per la possibilitat de transmissió al fetus. Se'l recomana no viatjar als països afectats i utilitzar preservatiu durant tot l'embaràs en el cas que la seva parella hi hagi viatjat. I si ens desplacem als països on el virus és present, prevenim les picades. Al nostre país tots els casos són importats, però cal controlar la proliferació del mosquit tigre buidant els recipients d'aigua de les nostres terrasses i jardins. Troba més informació a canalsalut.gencat.cat o trucant al 061. 061. La Generalitat al teu costat.
Sitges Country cada jueves a partir de las 8 de la tarde y cada domingo a partir de 12 mediodía en Radio Maricel de Sitges.
Què passaria si mengessis només una vegada? Que al cap de poques hores començaries a sentir fatiga i mareig. Després et baixaria la pressió i la temperatura corporal. Et sentiries molt feble i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a menjar. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang. Come on.
Ràdio Maricel, 107.8 FM.
Gairebé 4 i 7 minuts de la tarda. Engeguem ja ara mateix aquest temps de descompte a la sintonia de Ràdio Maricel fins les 5. Potser ens passarem una miqueta perquè avui tenim força material per oferir-los. I hem de començar parlant, evidentment, del que fou ahir la 34a edició de la mitja marató de Sitges i el 6è quart de marató, bàsicament per repassar com ha quedat el podi, tant a la mitja com al quart de marató, i amb les opinions, com fem cada any, d'alguns dels protagonistes. En aquest cas, protagonistes en forma de guanyadors. El guanyador de la 34a edició de la mitja marató, que fou Òscar Rodríguez, del Rios Running Les Franqueses, amb un temps de 1:11:14. En segon lloc es va classificar Ivan Mañé, del Cornellà Atlètic, amb 1:11:24, i el tercer lloc va ser per Sergi Rodríguez, de l'Avinent Manresa, amb 1:12:23. Pel que fa a l'apartat femení, l'apartat de dones, l'avançadora fou Carme Tort, de la Club Atlètic Manresa, amb 1:23:04. En segon lloc, Maria Remedios Carrasco, de l'Absolut Sport, amb 1:27:31, i en tercer lloc, Rosa Díez, del Club Júnior, amb 1:28:31. Això pel que fa a la 34a mitja marató. Pel que fa al podi del 6è quart de marató, el campió, el vencedor, fou el sitgetà Dani Serra, en aquest cas competint amb el Club de Canyelles, amb 34:24. En segon lloc, Marc Garcia, del corredors.cat, amb 34:38, i Joan Gasc, del Club Esportiu Picornell, amb 35:54. Pel que fa a la categoria de dones d'aquest 6è quart de marató, l'avançadora fou la també sitgetana Mònica Vives, de l'Outrun Team, amb 42:02, Cristina Soler en segon lloc amb 43:15, Cristina Soler del Runspeed Tarraco, i finalment en tercer lloc l'Eva Martín Moreno del Vicky La Girona amb 45:06. Pel que fa a l'apartat de les classificacions locals, Francesc Vila, el millor sitgetà a la mitja marató, amb 1:24:48, seguit de Manel Andreu i de Jesús López. Això pel que fa a la mitja marató. En l'apartat femení, Gemma Reventós, millor sitgetana de la mitja, amb 1:40:32, seguida de Paola Cabassin i Natàlia Rodríguez. Pel que fa al quart de marató, com el fèiem fa uns moments, Dani Serra fou el millor sitgetà, amb 34:24, seguit en aquest cas de Joseba Arana i de Jordi Martí Fuster. En l'apartat de noies, Mònica Vives, millor sitgetana en aquest quart de marató, amb el temps que esmentàvem ara fa uns moments, 42:02, seguida de Simon Waterhouse i Alba Gràcia en tercera posició. Prop de 3.000 participants en aquesta edició d'enguany de la mitja marató de Sitges. Total de participants sitgetans a la mitja, 87. Total de participants sitgetans al quart de marató, 118. Moment d'escoltar ja amb els principals protagonistes d'aquesta edició número 34 de la mitja marató de Sitges. En primer lloc, el Toni Muñoz parlava amb Òscar Rodríguez, del Rios Running Les Franqueses. No era el primer cop que participava, però sí el primer cop que la guanyava.
Doncs sí, aquesta és la mitja marató que més anys he corregut. Històricament m'encanta, és un circuit que m'agrada molt. Jo estic guanyant aquí quan era petit. I bueno, mai m'hagués dit que hagués acabat corrent mitjans maratons i demés. I bueno, guanyar ha estat tot un orgull, perquè he fet podi algun any, però mai havia pogut aconseguir guanyar.
Bé, una mitja marató que aquest any l'has retocat una miqueta, han canviat una miqueta el circuit.
Sí.
Com l'has vist? Com t'has trobat en el moment de córrer aquesta mitja?
Jo crec que el canvi ha estat molt encertat, perquè un dels trams més complicats que hi havia en aquesta cursa precisament és el que han eliminat, que era la pujada, bueno, un tram que hi havia a la carretera, que es pujava i es tornava a baixar. Psicològicament es feia molt pesada, perquè ho veies allà que anava enfilant-se, i a més quan picava el vent, i bueno, això ho han eliminat i ho han fet per dins del poble, que trobo que és molt més encertat, molt més dinàmic i molt més encertat, sens dubte, per fer millors marques i per trobar-te millor, vaja.
I el teu temps com el valores?
Bé, bueno, la veritat és que ha sigut una cursa tàctica, no hem anat a buscar un gran crono, de fet hem fet hora 11, que bueno, està bé, però no és un gran crono. Hem anat els primers 10 quilòmetres una mica vigilant-nos entre nosaltres, i el segon 10.000 hem corregut una miqueta més ràpid. M'he quedat sol amb l'Ivan, i l'últim quilòmetre, mira, he tingut una miqueta més de força i he pogut apretar, i amb la il·lusió que em feia guanyar, pues això m'ha portat a meta amb volandes.
Això vol dir que la propera, la mitja marató de l'any que ve, la tornaràs a córrer, i també el teu objectiu ara ja és guanyar-la, ara ja saps el que és guanyar i saps el que és.
Bueno, el meu objectiu era guanyar-la alguna vegada, perquè em feia molta il·lusió guanyar-la alguna vegada. Jo ja començo a tenir una edat, i tot el que sigui poder córrer ja és més que una satisfacció. Si puc continuar estant competitiu i puc tornar a optar a guanyar, doncs serà un plaer. Però el sol fet de córrer-la ja és motiu de satisfacció, perquè vol dir que continues corrents, que continues bé, i això és la millor de les notícies.
Bones sensacions, per tant, les que va tenir en tot moment Òscar Rodríguez, el vencedor de la 34a edició de la mitja marató de Sitges. Moment d'escoltar el que deia Carme Tort, del Club Atlètic Manresa, la guanyadora de la mitja d'enguany.
Jo l'havia corregut fa molts anys, quan era més joveneta, m'he passat molt temps sense córrer, ara fa un parell d'anys que torno, i és una mitja que sempre m'ha agradat molt. I us juro que avui tenia una sensació de dir, és que vull guanyar, em fa molta il·lusió, i ho he donat tot, per guanyar, sí.
Què t'ha semblat la cursa? Perquè és més planera, l'han fet una mica, i tu que l'has corregut un altre any, per això?
L'he trobat molt millor, m'ha agradat molt, o sigui, molt ràpida, que no la canvin.
Bueno, el teu gran objectiu ja l'has aconseguit, ara m'imagino que l'any que ve també correràs, i clar, ja saps el que és guanyar-la, ara a veure si la pots guanyar dues vegades.
Tornaré l'any que ve a veure si puc baixar mig minut, de temps, sí, tornaré, m'agrada molt córrer Sitges, perquè després ens quedem aquí a fer la paella i és tot el kit.
Molt bé, molt bé. Què t'ha semblat el teu temps?
Estic més que contenta. Sí? Jo volia provar de fer una hora 24 i he baixat de l'hora 24. Estic més que feliç avui, sí. Els entrenos donen el seu fruit.
Doncs, com es diu, objectiu complert, perquè Carme Tort, doncs sí que va baixar de l'hora 24, va fer hora 23.04. I el Toni, que cada any intenta enxampar amb algun sitgetà, amb algun corredor local, ahir va parlar amb en Joan Tutusaus, que va ser setè a la classificació dels locals, i aquestes eren les impressions d'en Joan.
Bé, era el temps que més o menys m'havia plantejat de fer, una mica per sobre de l'hora 30, ja està bé. I bueno, efectivament, té una miqueta menys de desnivell que els altres anys, i per tant, un palet, res, uns segons es poden esgarrapar, si es fa bé, sí.
Això vol dir que t'ha agradat el circuit?
Sí, a veure, el que més costa són les dues voltes, no? Perquè, però bueno, és que clar, si fas una volta te n'has d'anar a la recta de la mata, que és molt, molt lluny. Sí, crec que sí, que és un circuit bonic, interessant, i al final semblava que faria molt de fred, però bueno, ha aguantat força bé.
Jo, parlant amb el guanyador, que ha estat Òscar Rodríguez, doncs m'ha parlat molt bé del circuit, l'ha agradat molt, i fins i tot m'imagino com tu, és que ha acompanyat tot, fins i tot el temps, no?
Sí, ha anat força bé, ha acompanyat el dia, que el dia és el més difícil, perquè a vegades pot fer mal temps, no? Però bé, o sigui, tan bé, tant el circuit, el poc desnivell, sí que hi fer alguns toms perquè clar, és necessari per anar fent els retoms, però bueno, no maten tant com altres vegades en altres circuits que han plantejat.
Sents una il·lusió especial, no? Córrer a casa amb la teva gent, amb el teu poble, no?
Sí, home, perquè clar, vulguis que no, ja vas trobant gent que et va animant perquè una miqueta et reconeix, com a molta gent de Sitges, i això sempre és un plus, no? Córrer aquí, tot i que cada any, l'any passat ja ho vaig fer, em plantejo de fer el 10.000, que al final no fas tanta història, no? Però bueno, igualment, doncs content d'haver-lo fet.
Doncs aquestes que han escoltat eren les valoracions que feia amb Joana Tutusaus, de fet un dels 87 sitgetans que van participar en aquesta 34a edició de la Mitja Marató de Sitges. Un quart i gairebé dos minuts de 5 de la tarda, deixem la mitja marató, anem ja a repassar el gruix de la jornada esportiva i comencem, com sempre, desgranant tots els resultats de futbol base de la Blanca Subur i, evidentment, hem de començar pel que va ser una molt bona victòria, la que va aconseguir el juvenil de Preferent al camp del líder, al camp del Reus, per 1-2. Senyor Isidre Gómez, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Doncs, victòria i d'aquelles, de les bones, que diuen.
Sí, perquè, bueno, primer de penal i després un altre gol, però vam ser superiors amb ells i ens comencem a acostar a la zona de dalt de tot. Ara ja estem al quart lloc i veiem si podem anar sumant una miqueta més.
Bé, després de golejar aquí el tercer classificat, va la Blanca i és capaç de guanyar el camp del líder. Per tant, potser és massa d'hora per dir que probablement està allò en zona calenta de la classificació, però sí que l'equip de David Porras està demostrant que de cara a la segona volta pot fer coses maques i coses importants. Doncs hem començat per aquí, pel que fa a la resta, Isidre.
Doncs mira, el juvenil B va perdre a casa 1-2 contra el Mariano Poblet, el cadet ens va donar una alegria que faltava, va guanyar a casa 2-0 al camp Vidalet, el cadet B va perdre a Vilanova i la Geltrú per 4-0, en categoria infantil el Ribes i la Blanca Subur van empatar a 0 per la zona esportiva de Ribes. El infantil B va perdre a casa contra el Ribes B per 2-3 i finalment el infantil C va guanyar 0-4 amb el Sant Cugat Sesgarrigues. En categoria Aleví, l'Aleví es va imposar clarament per un 12-0 al Ribes B. L'Aleví B va guanyar el Prat AE per 2-3. L'Aleví C va perdre contundentment per un 2-9 contra el Molins de Rei. El D va guanyar 3 puntets al camp de la Martinenca amb un 0-2. L'E va perdre a casa contra l'Isto Stoikov 1-6 i finalment l'F també va perdre a casa 0-12 contra el Gelida A. En categoria Benjamín, el Sant Andreu es va imposar el Blanca Subur A per 4-0. El Benjamín B va empatar 1-1 contra l'Esportiu Gavà 2013. El C va guanyar 2-15 al camp de la Penya de les Roquetes i finalment el D va guanyar a casa el Basi Olèrdola per un contundent 7-2. I fent l'estadística, 8 victòries, 2 empats, 7 derrotes, un suficiente.
Suficient tirant a bé. Doncs bueno, aquesta és la nota que li posaríem als equips de la Blanca en aquesta jornada ja del 2017. Anava a dir la primera, no és la primera, sinó la segona, perquè el cap de setmana passat també hi va haver futbol. Doncs Isidre, amb això acabem. Moltes gràcies, bona setmana i fins divendres.
Vinga, gràcies a vosaltres.
Adéu-siau. 10 minuts i arribarem al punt de 4:45 de la tarda. Tanquem primera volta futbolística amb el grup segon de primera catalana. Poques coses han canviat. Sí, una molt important és que el Sobrense, després de gairebé 3 mesos de no fer-ho, s'ha retrobat amb la victòria, la que va aconseguir ahir a la tarda el Municipal d'Iguadolça per 1-0 davant el Viladecans. Repassem, però, resultats i com queda la classificació i després en parlem. Resultats: Salpicat 0, Rubín 0, Morell 1, Rapitenca 3, Sant Boià 2, FC Calmaselles 2, Sant Ildefons 1, Igualada 0, Vistalegre 5, Vilaseca 1, Sant Cristóbal 2, Lleida B 2, Balaguer 2, Reus B 2 i el ja esmentat Sobrense 1, Viladecans 0. Continua liderant la classificació amb el Sant Cristóbal amb 31 punts, segon el Balaguer amb 30, 29 per FC Calmaselles, Sant Boià també suma 29, 26 per Reus B, 24 per Viladecans, 23 per Lleida B, la Rapitenca ocupa la 8a plaça amb 23, 23 punts també per al Vilanova, que en aquesta jornada, com saben, no ha jugat perquè li tocava fer-ho amb el Jesús i Maria, equip ja retirat. El Vilanova, com dèiem, és 9è amb 23 punts, 22 per Vistalegre, 22 punts també per Sant Ildefons, 21 per Vilaseca. I a partir d'aquí, la zona calenteta de descens. 13è, l'Alpicat amb 19. El Sobrense, que deixa el tercer lloc per la cua, en recupera un lloc, ara és quart, 17 punts. Ha superat Vigualada, que en té 16. Penúltim, el Rubí, amb 12. I amb només un punt, el Morell. Doncs, com dèiem, després de gairebé 3 mesos, avui justament, 16 de gener, fa 3 mesos justos, perquè l'última victòria va ser... Toni, bona tarda.
Bona tarda.
Ho recordarem una vegada més, el 16 d'octubre, amb el Sant Boià aquí a Aiguadols.
2-1.
2-1.
2-1.
Doncs estem a 16 de gener, ahir va ser dia 15, per tant, gairebé 3 mesos ha trigat el Sobrense en recuperar, com diuen els castellans, la senda de la victòria.
Sí, gairebé 3 mesos, va costar molt.
Molt.
A més, també, doncs, potser en el moment en el que el Sobrense tenia més baixes significatives i que doncs, sabia que era a vida o mort, o guanyaves o te complicaves moltíssim doncs, la vida, la classificació, i doncs, va fer el que tenia que fer. Va costar molt, va tenir que treballar molt, trobo que va ser un Sobrense d'aquells disciplinats que va anar a totes i va aconseguir la
victòria. En alguns moments, Toni, no sé si vas tenir aquesta sensació, semblava un partit més de final de Lliga que no de final de primera volta.
Sí, sí, sí.
Va haver un moment de molta intensitat, de duresa fins i tot. Aquí l'àrbitre penso que no va estar massa a l'alçada perquè d'entrada va posar el llistó molt, molt, molt alt. I això doncs, va acabar perjudicant una miqueta l'enfrontament entre el Sub i el Viladecans. Però més enllà d'aquest aspecte, Toni, doncs aquesta intensitat no? que el Sobrense també va saber recuperar en el moment just.
Sí, és que era el que li tocava, no? Ells sabien, doncs, de les mancances que tenien, fins i tot, home, no cal dir que un jugador com Cristian Laguna, doncs, va tenir que sortir amb l'11 titular i donar tot el que pot aquest jugador, no? I, de fet, la seva feina va ser molt positiva per l'equip, perquè la seva missió era, doncs, no deixar tranquils els defensors i lluitar totes les pilotes, i lo va fer molt bé, no? Però amb tot això, doncs el Sobrense va fer el que tenia que fer, va saber pressionar, va saber treballar molt. Davant tenia un equip, per mi, molt antipàtic, però molt. En aquest partit lo vaig trobar molt antipàtic, va donar molt, perquè va donar, i és curiós, va donar moltíssim i se va portar més targes al Sobrense que ells, perquè el Sobrense va portar 3 i ells 2, no? L'àrbitre potser no era el més ideal per a aquest partit, perquè permetia molt, i doncs potser va posar, com tu us dius, el llistó molt alt, però al final doncs, jo penso que el gol de Pasqua va fer justícia, perquè la primera part l'únic que va xutar a porta va ser el Sobrense, i fins i tot a la segona, perquè ells van tenir tan sol un rebot que
sí,
va posar...
Sí, no va tenir massa presència en atac al Viladecans. Sí,
no, molt poca.
Més enllà de amb l'1-0, evidentment, van buscar l'empat, però ho van buscar sobretot a través de centrades laterals.
Clar, sí, penja pilotes.
Penja pilotes d'una banda, de l'altra. En aquest cas, bé, sortosament pel Sobrense, cap d'elles va acabar amb gol.
No cap d'elles, perquè de fet jo penso que la defensa suburense hi va estar molt bé, se va anticipar totes les pilotes per ral, Salavia se va fotre un far, Alberto se va fotre un far, tots van treballar molt.
Ahir vam veure la millor versió de Toshi.
Toshi, tot s'ha de dir. Toshi és un jugador que ho dona tot. Ell és conscient de les seves limitacions, no? I les lluita totes, no? Després, potser, doncs, no te deixarà content en alguna cosa, però sí que te deixa content en el fet de que ell ho posa tot.
Uh-huh. Doncs una de les millors versions de Toshi. Comencem a veure, com deia el Josu també aquí a la tertúlia dimecres passat, Toni, un Alejandro Pascua que comença a assumir responsabilitats.
I va assumir moltes, eh?
I de les importants, perquè ahir el seu gol acaba donant els 3 punts. S'haurien d'haver vist com va acabar Alejandro Pascua, el turmell, el tenia com una pilota de la puntada que li van donar, ensangrentat. En fi, un Alejandro Pascua que va acabar doncs, ferit de guerra, millor dit, però content per aquesta aportació en forma de 3 punts.
És que ell pot, és un jugador que pot, desequilibra molt bé, és molt ràpid, és molt intel·ligent jugant a futbol. Li faltava això, entrar una miqueta, és normal, adaptació, perquè ell havia jugat en categories més baixes, però no a la primera catalana, havia tingut minuts en la primera catalana.
I això que la tipologia de partit d'ahir no era...
No, no era el més ideal per ell.
No era la més ideal per ell, partit dur, partit de molta contacte, partit de lleig en aquest sentit, sí. Però... Bé, va aprofitar molt bé una obertura que li va fer al Cristian Laguna i amb un xut ajustadíssim al pal al minut 56 va aconseguir aquest 1-0 que acabaria sent doncs, suficient per al Sobrense, que ja tocava.
És un partit per analitzar força bé pels entrenadors, que tot això analitza molt bé. Alejandro Pascua se va sentir molt còmode amb el Cristian Laguna, perquè van veure alguns toques, sobretot aquest passe, que és un passe magistral en profunditat, doncs que ell té que fer la feina perquè té que regatejar al contrari i col·locar-la, però déu-n'hi-do, se la posa en safata, no? És això, no? A mi me va agradar l'adaptació d'aquests dos jugadors, tots dos se combinaven molt bé i va donar el seu fruit.
La pregunta era fins quin minut aguantaria Cristian Laguna, evidentment no acostumat a jugar al ritme de primera catalana, és evident, és obvi, però bé, fins gairebé al final va aguantar el bo del Cristian i bé, el d'ahir, Toni, va ser l'últim partit de Nito amb el Sobrense. Probablement alguna notícia li agafi així una mica de sobte, però bé, ahir Nito, Juan Marcos Ruiz, deia adeu, marxa al Castelldefels de tercera divisió, un Castelldefels que està passant també per un moment difícil a tercera, i ves l'equip de cara seva.
Sí, allà tindrà l'inconvenient que tindrà que guanyar-se doncs el que està fent ara, jugar cada partit, no? Allà n'hi ha un porter que és el que fins ara ha estat el titular i ell anirà allà com a segon porter a guanyar-se
les garrofes, sí, sí.
A més, jo penso que la gent que va anar al camp sí que s'adonava al final, doncs quan va acabar el partit, doncs que sonava molt el nom de Nito.
Sí, perquè no? Des d'un sector de la grada doncs se'l va doncs animar. Consciència que era el seu partit.
Va ser el seu premi. Va ser el seu premi doncs, a la trajectòria que ha tingut el Sobrense.
Una temporada i mitja, tot just.
Per això.
Una temporada i mitja,
I uns estaran més contents, l'altre no tant.
Es podrà entendre o no la seva decisió.
Exacte, però mentre ell ha estat aquí l'ha fet tot el bé que ha pogut.
Algú dirà, jo ho entenc, perquè evidentment el tren a vegades només passa un cop, el tren de la tercera divisió en aquest cas. Clar. És Castelldefels, és cara seva. I alguns pensaran, ostres, ens ha fet una mala jugada, perquè clar, ens deixa, com es diu literalment, penjats. El Sobrense haurà de buscar un porter, que pel que sabem ja el té gairebé lligat. El té gairebé lligat.
Te'n va ser el pitjor moment, el moment que l'equip està més delicat, en el moment doncs, que necessites guanyar i que necessites sumar, i clar, restes un porter, no? Perquè clar, ara te vindrà un altre. Potser l'adivines.
Estem d'un dels millors porters de la categoria, sí, per mi, això és indiscutible.
Per mi, mentre ha estat aquí, ha demostrat que és un gran porter, per mi de lo milloret que n'hi ha, i doncs l'ha demostrat cada partit.
Va, un tio que fa ambient també, que és molt de la broma, que en fi, que és un bon tio de vestidor.
Sí. porció lo té que veure molt clar per marxar, eh? Mm-hmm. Vull dir que l'ha vist claríssim que la seva oportunitat i amb l'edat que té lo té que aprofitar.
Gairebé 4:45 de la tarda. Tocava valorar aquesta victòria del Suburense per part, com cada setmana, del seu entrenador, Josu Julián, evidentment molt més relaxat, molt més satisfet, perquè sens dubte l'equip s'havia tret un pes del damunt.
Sí, bueno, al final no et diria que hem canviat el nostre estil de joc, però bueno, sí que hem sigut un equip avui, crec que bastant ordenat en quasi tots els moments, que hem anat cada jugada com si fos l'última i al final, mira, hem tingut la fortuna de la que hem tingut, pues l'hem fet. I al final és el que us deia l'altre dia, al final ja dona igual si jugues bé, jugues malament, perquè al final el que compta és el resultat final. Bueno, avui hem tingut aquesta encert d'aguantar en els moments puntuals les embestides del Viladecans i bueno, crec que tret d'un parell de centrades d'ells hem estat bastant seriosos i bastant, bueno, diria que segurs a darrere. No oblidem que el Viladecans és un dels millors equips de la categoria, treballat, amb jugadors de molta qualitat i que bueno, que sí que ens ha creat, ja et dic, centrades, segones jugades, però bueno, crec que hem estat a una alçada força alta i nosaltres hem tingut, bueno, les nostres arribadetes i a partir d'aquí pues bueno, s'ha decidit el partit per una jugada puntual del Laguna i del Pasqua.
Més enllà del joc, avui el Suburense ha recuperat aquella punta d'agressivitat, no?
Sí, 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 al final avui ens hem fet forts en tots els nivells, a nivell defensiu, a nivell físic, crec que hem lluitat els 90 minuts cada pilota que hi havia en cada duel, hem anat bueno, al màxim de les nostres possibilitats i bueno, i així s'ha vist el partit, intens, però crec que legal. Bueno, ha quedat tot dintre del camp. Ja et dic, avui la moneda ha caigut pel nostre costat i res més a dir. Jo crec que bueno, ja tocava algun dia que toqués al nostre favor.
Molta tensió, sobretot aquesta part final, no? Poc futbol, l'arbitratge també, vull dir, crec que d'entrada ha posat el llistó molt alt. Sí. No sé com ho has vist.
Sí, bueno, al final és el que venim dient sempre. Clar, estem més per les històries de si m'has dit, no m'has dit, que per les faltes. Clar, si tu veus el turmell del Pasqua, és, bueno, no sé què és això. I clar, i després pues, realment treus targetes per parlar, o que sí, que potser està molt bé, però vull dir, al final el tema de la intensitat, cada equip la fica on la vol ficar. Nosaltres crec que l'hem ficat a nivell de joc, a nivell físic, crec que no hem entrat en grans històries, crec que ells tampoc, i han anat al 100% com han d'anar, i nosaltres també, i punt, i a partir d'aquí hi ha un àrbitre que ha de decidir. Avui ha pres aquestes decisions, jo crec que en algunes han estat encertat i en algunes no, però a partir d'aquí, bueno, res més a dir.
Una victòria, com es diu en aquests casos, i ho diu el tòpic, balsàmica, que ha de portar, entenem, doncs, aquell punt de tranquil·litat, no? Que l'equip se'l vegi menys ansiós a l'hora de fer les coses al camp.
Sí, bueno, al final és una victòria que la necessitem els jugadors, sobretot, no, diria tots, sí, tot. Òbviament el cos tècnic també, el club, però sobretot els jugadors per la seva confiança personal. A més, si la sumes, pues, deixar la porteria a zero, doncs, home, és una doble victòria. Ens hem retrobat amb els 3 punts i a part, doncs, bueno, patint, però bueno, hem aconseguit deixar la porteria a zero, que també és molt important. Bueno, a partir d'aquí intentar seguir igual, seguir el mateix camí que venim fent aquests últims dies, de lluitar cada partit, de no cometre errades puntuals, que avui per sort no les hem comès, i aquest ha de ser el nostre camí, amb humilitat i anar partit a partit. Mm-hmm.
parlant de la porteria, avui Marcianito.
Sí, això sembla, sí, sí. Bueno, és el que té el Sobrense, que bueno, pot venir un equip i et pot prendre un dels tres pilars bàsics. Bueno,
com ho afronteu, això?
La veritat és que jo estava molt centrat en el partit d'avui. I a partir d'aquí doncs, sí que intentarem, òbviament, incorporar algú. Però bueno, avui jo li agraeixo molt al Nito tot el que ha fet, però jo avui vull felicitar tots els jugadors i no vull parar-me ni un segon en pensar el que passarà demà, perquè no crec que és una falta de respecte als remers. El Nito se'n va, ha pres una decisió. A nosaltres ens dol moltíssim perquè en un moment molt delicat pues, ens quedem amb un jugador que és totalment bàsic al vestidor i a dintre de l'engranatge de l'equip, però al final són decisions personals i els jugadors són els que decideixen el seu futur. Nosaltres hem de continuar amb el que tenim i la setmana que ve pues, tindrem algú a la porteria, ja veurem qui, però tindrem que tenir algú a la porteria.
Això ho genera un problema.
Imagina't quin problema. Un dels millors porters de la Lliga doncs se'n va. Clar que és un problema. Però torno a dir, és que no és la meva decisió. Jo puc parlar-te de les meves decisions. Les meves decisions són molt clares. Les veu tothom. Els canvis que faig, qui juga més, qui juga menys, això ho veu tothom. A partir d'aquí, el que fa el jugador, jo no puc decidir-ho. Nosaltres hem intentat per activa i per passiva pues bueno, pues que intentés veure que aquí és molt necessari, però bueno, sembla ser que la decisió és una altra.
Més noms propis. Cristian Laguna, jugador que avui bé, acabat com ha acabat, pobre, no podia més, però un jugador que ha intervingut en la jugada del gol, un jugador que, no sé si amb la seva actuació ha indicat una mica el camí.
Amb la seva actuació i amb el seu tarannà ha indicat tot el contrari del que estàvem parlant abans. Joder, un xaval que no té per què fer això que fa perquè està jugant tranquil·lament al B, tenint minuts, siguent el líder, fent gols, doncs barallat amb els centrals del Viladecans. S'ha barallat amb els centrals, amb els laterals, amb els porters, amb tothom. Aquest és el camí. Aquest és el camí. Tothom remava cap al mateix costat. Òbviament, és la nota molt positiva del partit. Cristian Laguna és un jugador del Sobrense, sempre ho ha sigut, però doncs, bueno, ara serà un jugador a tenir en compte i ja et dic, ens hem de quedar amb això, és el que tu deia l'altre dia, amb el positiu. I coses positives sempre n'hi ha. Pasqua ha tornat a ser decisiu. Doncs és una altra nota molt positiva. Porteria zero és una altra cosa molt positiva, però la porteria zero no només la té el Nito, la té tot l'equip. Llavors jo aquí et dic, em quedo amb això, amb l'agraïment al Nito per tots aquests partits que estan amb nosaltres, i a partir d'aquí a pensar en el picat i en intentar que la persona que jugui dintre del seu titular amb el número 1 pues, entengui el que és el Sobrense.
Acabo, Josu, comptant el partit d'avui, creus que aquests tres partits, és a dir, avui, diumenge que ve, o dissabte al Picat, i el dia que us ve aquí al Morell, aquests tres partits poden marcar el vostre futur a la categoria?
Jo no sé si poden marcar o no. Jo crec que nosaltres ara ens queda tota la segona volta. Em sembla ser que són 16 partits, no? Sí, perquè no està el Jesús i Maria. Doncs, i a partir d'aquí hem d'anar partit a partit. Ara només podem pensar al Picat perquè és que no té lògica pensar al Morell. Té lògica només pensar en el Picat, que és un equip molt dur, que és un equip que a sobre a casa seva doncs, serà molt complicat puntuar, i hem de buscar el camí que hem trobat avui, el d'estar segurs darrere i a partir d'aquí aprofitar la que tinguem. I si tenim una i l'aprofitem, també val. Perquè sempre us ho he dit, qui vulgui espectacle, doncs 36 quilòmetres... Hi ha un escenari, 98.000 persones, cap problema. Paga l'entrada i ja està, és veritat, és la veritat. Ja està, és l'únic camp de per aquí que es veu espectacle, perquè la resta de camps es veu el que s'ha de veure, doncs que és cadascú l'entrega que dona, i a partir d'aquí nosaltres hem de saber les nostres armes, que són les de sacrificar-nos en cada jugada, perquè si no, no podem estar en aquesta categoria.
Doncs aquestes, en definitiva, eren les impressions del míster del Sobrense, de Josu Julián. Com hauran pogut escoltar, vaja, no, és obvi, és evident que no estava massa content amb la decisió que havia pres Nito de marxar. Però bé, Toni, són decisions molt, molt de cadascú, molt personals, molt pròpies, i a partir d'aquí, com dèiem abans, hi haurà qui les entendrà i hi haurà qui no les entendrà.
Clar, Josu és un entrenador que ho dona tot, no? I clar, ell reconeix que pot ser l'oportunitat del Nito de la seva vida, però també reconeix, doncs, que ara és quan més se necessita Nito, uh-huh. I que ara, que quan més lo necessita, se'n va, doncs clar, és el que ha dit ell, doncs la setmana que ve tindrem un altre porter. Uh-huh.
Doncs així ha estat tot plegat, amb la ment ja, més enllà de que el Sobrense haurà de fitxar, i fitxarà un porter segur, amb el picat, Toni, el picat que aquí va costar de superar. Sí. Era el primer partit de Lliga, tot just.
Era el primer, sí.
Era el primer, clar. Però bé, ara té el lleuger avantatge de jugar al seu camp.
Sí. El que va veure el partit ahir, doncs, i sobretot el jugador sobrense, que preparin un partit molt similar, perquè l'Alpicat és un equip així, té més qualitat en atac, perquè té un jugador que té molta qualitat en atac, és un equip més perillós en atac, però és un equip que dona, que treballa com el Viladecans, i sobretot a casa seva serà molt complicat. Ara, si el Sobrense li surt un partit tan intens com el que va tenir ahir, doncs l'Alpicat ho tindrà molt difícil, i fins i tot jo me descantaria una miqueta al costat del Sobrense, i fins i tot jo creuria que treuria fruit del picat, però per això té que jugar com ahir.
Home, no cal dir que la victòria seria
boníssima,
molt bona, tenint boníssima. En compte que el proper que et ve aquí és el Morell.
És el Morell
que bé, sí que s'ha de jugar el partit i l'has de guanyar, perquè no pots mai menysprear el teu adversari, però bé, en qualsevol cas, jo crec, repeteixo, i és una opinió molt personal, que aquests tres partits sí que poden acabar marcant una miqueta el futur de la... el futur del Sobrense a la categoria.
Mira, jo tan sols et dic una cosa, si el Sobrense és capaç de sumar 7 punts.
7 de 9, no?
7 de 9.
D'aquests 3 que diem.
7 de 9 seria impressionant i seria un pas endavant, no? Però clar, tot això passa de que el Sobrense pugui sumar al picat i que després guanya el Morell, no? L'ha guanyat tothom, penso que sí, però els partits...
El Sobrense esperem que no sigui una excepció. Sí. 4 i 42, deixem la primera, vinga, anem ja cap a la tercera catalana, grup 12. Que han estat els resultats, volia dir aquests: Olivella 2, Calaf 3, Sant Pere Molanta 3, Carme 1, Hortonenc 4, Sant Cugat Sesgarrigues 1, Riudevitlles 0, Hostalets de Pierola 3, Vegas 2, Sitges 1, Martinenca 2, Piera 3, La Múnia 1, Òdena 1, Sobrense B 2, Anoia 1 i Joventut Ribatana 3, Cubelles 2. És líder una setmana més al Vegas amb 44 punts, seguit de la Juve Ribatana amb 38, el Sitges que continua mantenint, tot i la derrota d'ahir a Vegas, aquesta tercera plaça amb 33 punts, els mateixos que la Múnia, Òdena 29, 27 per Piera i Anoia, 25 per Cubelles, 24 per Sobrense B, que és nové, 21 per Calaf, 20 per Sant Pere Molanta, 19 punts per Hortonenc, 18 per Martinenca i Riudevitlles, i a la part baixa trobem Olivella amb 15, també amb 15 al Carme, Hostalets penúltim amb 13 i el Sant Cugat amb 9. I no sé si dir, Toni, que amb aquesta lliga poc a poc va prenent forma, tant per dalt com per baix. I per dalt em sembla que el que veurem i viurem és un duel entre Vegas i Ribatana.
Sí.
Amb el permís dels Sitges, que encara no ha dit la seva última paraula, amb permís de la Múnia, perquè també està amb igualtat de punts empatat amb els Sitges, però sembla que el tarannà seria aquest. Sembla.
Sí, aquesta és la sensació que dona quan acaba la primera volta, no? Un Vegas que doncs, ha estat imparable, que l'ha guanyat pràcticament tot. De fet, el Vegas tan sol no ha sumat 5 punts de tots els que en joc, doncs molts a punt, 9 punts, no? Perquè han estat 2 empats i una derrota, no? Uh-huh. O 7 punts. Però l'ha guanyat pràcticament tot. I la Ribatana, doncs, també tan sol ha perdut un partit, els demés, els que han supegat una miqueta, ha estat un empat. Vull dir, és un equip que està allà, que està marcant la diferència un i l'altre, però que, home, té els Sitges i la Múnia allà, queda molt de campionat. Jo veig més, més clar el fet de que el Vegas acabi doncs, totalment en solitari, com està ara.
Mm. Que I treu 6 punts a la Juga Ribatana.
Que no parla la Ribatana, eh? Jo tinc les meves dubtes amb la Ribatana.
Com a mínim els dubtes que ha generat en aquesta primera volta.
Sí.
La segona pot ser diferent i millor, en aquest cas per al conjunt de Víctor Doñate, però en qualsevol cas la diferència és la que és i ara són de 6 punts.
Sí, n'hi ha una diferència i, bueno, le treu 5 punts als Sitges, si sí, no recordo malament,
5 punts.
I a la Múnia, però compte que queda molt de campionat, que ara li queden també enfrontaments difícils a la Ribatana, perquè té que anar a camps complicats, i doncs també dir això, que si els Sitges... Jo feia doncs... pensava i feia una petita valoració de lo que ha fet el Sitges en aquesta primera volta i en la segona. Si el Sitges sigueix amb la mateixa línia, perquè de fet els dos partits que ha perdut a camp contrari, un entrava dintre el normal, que és el líder, el Vegas, i de la manera que va perdre, perquè si el Sitges marca més aviat, doncs ara potser estaríem parlant d'un altre marcador, d'un altre resultat. Jo feia aquesta valoració, o al camp de la Martinenca, que va ser també per mi que el Sitges va mereixer més, no? Però si el Sitges millora els números que ha perdut a casa i segueix en la línia a can contrari, compte, que el Sitges pot fer una segona volta, és molt difícil, fer el que ha fet, és molt difícil, però millorar els números de casa no és difícil, perquè ha perdut punts,
en aquest sentit, sí.
Un xip amb equips que el Sitges pot guanyar.
En aquest sentit, i en el partit d'ahir, doncs el Sitges ho tenia difícil, no ens hem d'enganyar, jugava contra el millor equip de la categoria, tot i que bé, la posada en escena va ser molt, molt, molt positiva, perquè al primer minut un xut al pal de Iago Arenas, creiem que era córner perquè el porter es va estirar tot just en la direcció de la pilota, però la pilota va acabar tocant el pal dret de la porteria del Vegas. Al minut 21 arriba a l'1-0. Creiem que una acció desafortunada, el porter ahir, Ivan Daza, recordem que ahir el Sitges es presenta a Vegas amb dos juvenils, en tres, vaja, dos porters i un jugador de camp, però els dos porters eren Ivan Daza i Sergi Formatxer, lesionats encara Javi Dorado i Eric González. Per tant, cal tenir en compte una miqueta quin era l'escenari també. Per al jove Ivan Daza, que evidentment no va estar afortunat, perquè a l'hora d'intentar agafar la pilota doncs va xocar amb Víctor Olmedo, la pilota va quedar a peus de Marcos, del local Marcos, que establia l'1-0, com dèiem, al minut 21, i al 37, Joan Vázquez, el pitxitxí de la categoria, de cap, aprofitant una centrada per banda dreta, establia el segon gol per al Vegas. Tot feia pensar que al Sitges el partit se li feia molt, molt coll amunt. De fet, no estàvem veient un Sitges que pressionava molt, agressiu, tot s'ha dit també i en favor del Vegas. Cada cop que el Sitges intentava pressionar, el Vegas no es posava gens nerviós. És a dir, és un equip, perquè ens fem la idea, que encara que et pressionin, la surt del darrere jugant. És impressionant. Em sembla que en tot el partit potser vaig comptar que va rifar una o dues pilotes en 90 minuts.
Sí, és un molt bon equip, té un joc col·lectiu molt, molt, molt definit.
Jo no l'havia vist, el Vegas, ahir va ser el primer cop que el vaig veure, sí. I vaja, em vaig tenir prou, com aquell qui diu. Sí que la lliga és llarga, que queda tota la segona volta, que tampoc guanya sobrat, però a mi futbolísticament és un equip que té alguna cosa més que la resta.
Sí, potser juga massa per aquesta categoria.
Bé, potser sí, no diré que no, però jo que ell... crec que és un equip nivell segona catalana.
Sí,
és un equip nivell segona catalana que està aquí perquè està, perquè va baixar.
Sí, és però... que la prova la tens, no? La diferència de punts que té vers el primer, vers el segon, vers el tercer, vull dir, tan sol en una primera volta ja té una...
Sí, clar, el Sitges li treu 11 punts ja.
Un avantatge impressionant, no? Doncs se li nota que és un equip doncs, que té que estar en una altra categoria i que realment, doncs, si continua en aquesta línia, doncs a la meitat del campionat ja estarà la segona catalana, no? però és això, no? Doncs, clar, aquí es trobarà equips que potser doncs siguin, no siguin tan futboleros, tot i que el Sitges pressiona molt, però és un equip que toca, és un equip que té una alta actitud al terreny de joc, però també trobarà equips que aniran doncs, a no deixar jugar, a destruir, i això serà les dificultats que pot trobar aquest Vegas. Però jo penso que el Vegas serà indiscutiblement l'equip que pujarà.
Sí, el que de moment està marcant, carrer. està marcant el camí.
De carrer, jo penso que a partir d'ara el Sitges el que té que fer és seguir en la mateixa línia, que és, no és gens fàcil, és molt difícil continuar així, però si segueix d'aquesta línia i millora els números, compte que la Ribatana jo no la veig tan acertada.
És un partit, el deia, en certa manera estrany, perquè, si recordes, Toni, jo et deia via WhatsApp que amb el 2-0 veia difícil, sí, que Sitges pogués, sí, treure quelcom positiu, sí, i t'ho deia molt clarament i molt sincerament.
Sí.
Però arriba el 2-1, minut 78, un altre gol més, un més, al seu compte d'Àlex Pérez, que ahir tampoc va estar massa fi, però bé, va marcar el golet al 78. El Sitges tenia 12 minuts per endavant. Aquest gol ja veies que el públic estava bastant neguitós i era conscient que el Vegas s'havia relaxat o havia baixat una miqueta la intensitat. Això el Sitges ho va aprofitar. I bé, va haver una jugada com a mínim discutible, un possible penal del porter Àlex Pérez, que l'àrbitre no va xiular. El Sitges va apretar, va començar a neguitejar el Vegas i bé, al final, aquest 2-1 que... com es diu en aquests casos, no hi ha derrotes dolces, però bé, deixava una sensació diferent, de dir, bueno, com a mínim he tingut alguna oportunitat de marxar d'aquí, ni que sigui amb un empat.
Sí, has donat la cara, no?
Sí.
És allò, aquella sensació de que has donat la cara, que has perdut per 2-1, però que el Vegas... doncs no ha fet el seu ball, no t'ha ballat.
No t'ha ballat, és evident, vull dir, i el Vegas no et passa per sobre, això és evident. Vinga, anem a escoltar el que deia en Rafa Porras. Evidentment, no gens satisfet, perquè l'equip havia perdut l'últim partit d'aquesta primera volta, però bé, com a mínim amb aquella sensació de que ho havia intentat fins al final.
Sí, bueno, ja has fet la lectura del que ha sigut el partit en si. Vull dir, jo crec que hem sortit molt bé, hem sortit bastant endollats. Els primers 5 minuts ells apenas sortien del seu camp i malauradament no hem pogut fer gol. Ells, amb una jugada aïllada, pues una malentesa entre porter i defensa, han aprofitat aquest error, aquesta manca de fortuna, aquesta, digui-li el sinònim que vulguis, i s'han ficat per davant del partit, i llavors s'ho han cregut i ens han fet el segon. Hi ha hagut un moments que també ells han tingut possessió, perquè la veritat que per mi és el millor que he vist a dia d'avui. Però bueno, la segona part hem fet algun canvi, la segona part hem introduït canvis, ens hem anat ficant al partit i jo crec que la segona part, a part del gol, hem tingut alguna que altra oportunitat i possiblement un empat no hagués estat injust. Però bueno, futbol són gols, ells han fet dos, nosaltres malauradament només hem pogut fer un i marxem, però amb aquell segon agredolç, però si més no amb el capal de que ho hem intentat, de que hem acabat els últims 5 minuts embotellant amb tot un Vegas que em sembla que només ha perdut un partit. I bueno, la feina continua i tenim que seguir, tenim que persistir i ja pensar la següent setmana.
El fet és que el 2-1 potser arriba un pèl tard, no? Arriba a 12 minuts del final, sí que ho heu intentat fins al final, com dèiem, però ha arribat un pèl tard.
Sí, bueno, a veure, els gols arriben com sí. Arriben, ojalà que s'ha arribat abans i potser els haguessin creat més nervis, però bueno...
Perquè fins aleshores, Rafa, perdona, l'equip no havia tingut opcions,
sí.
Gairebé.
No, la veritat que sí, també ha sigut una mica una de les consignes que s'han quedat a vestuari, perquè aquesta gent tenia molt bona sortida de pilota i si els anaves a apretar a dalt a les esquenes feien molt bones diagonals i llavors tampoc volíem els primers 5 minuts a buscar-los de manera agressiva dalt, perquè hem ficat dos puntes, però sense anar-los a buscar dalt, perquè tot i que teníem bona sortida en joc d'inici en curt, no volíem hem arriscat 10 metres darrere perquè un 3-0 sí que ja no hi havia opcions. En canvi, amb el 2-0, a la que fèiem un gol, pues, sempre estàvem allà. Ho hem intentat, el gol ha arribat, malauradament ha arribat una mica tard, però bueno, jo crec que la lectura que els hem dit dels entrenadors amb els jugadors l'ha interpretat bé i ja estima al final, que et dic, bueno, inclús l'Àlex em comenta que hi ha un possible penal, jo des de la banqueta no ho veig, em comenta que sí, que toca el turmell, però bueno, ja sabem que jugant a fora és complicat. No ens escudarem a l'àrbit, que crec que ha fet un arbitratge en línies generals correcte, però bueno, un altre àrbitre et pita penal i empates el partit, que repeteixo, com he dit abans, jo crec que pels mèrits d'uns i altres tampoc hagués estat injust.
Ara ho has dit, el Vegas crec, i és una sensació que tots tenim de llarg, és el millor equip de la categoria.
Jo personalment crec que sí. Ara ja puc parlar en propietat perquè els he vist tots i tenen automatismes d'equip de que fa anys que estan jugant junts, un equip amb certa experiència, no és un equip excessivament jove, vull dir, jo crec que la mitjana deu estar entre els 25-26 anys i després tenen en cada posició uns jugadors que marquen diferències. Darrere és una defensa molt, molt sòlida, molt segura i a partir de tres quartes parts de camp tenen jugadors amb molta qualitat i bueno, per això els números que tenen són aquests perquè la veritat que són, ara per ara són el millor equip de la categoria.
Jo crec que és un equip de segona catalana, circumstancialment jugant a tercera.
Jo crec que sí. Jo aquest any no he vist cap partit de segona catalana, altres anys sí, jo crec que estarien a segona catalana i no passarien angoixes, però estarien mitja taula tranquil·lament. Però bueno, ens l'hem trobat aquest any amb el grup i bueno, també és un plaer competir contra ells perquè bueno, és un equip que, bueno, que a nivell d'infraestructura i a nivell de... no és un equip d'aquests a vegades... entre cometes Barrio Bajero, que et guanyen amb jocs subterranis, és un equip que intenta jugar a futbol, un equip noble, que té les seves armes, evidentment que competeixen i ho donen tot el camp, però bueno, m'alegro que si té que quedar algú primer, sigui un equip que, com aquest el Vegas, que juga a futbol i deixa jugar.
Un equip que, tot i que el pressiones, surt tocant des del darrere.
Sí.
Això és molt difícil de fer.
Sí, bueno, és tenir un nivell tècnic als jugadors individualment i col·lectivament pues, tenir un treball d'anys. I això es nota l'entrenador, em sembla ja fa un temps que està aquí, aquest entrenador havia estat al futbol base del Gavà, m'imagino que la majoria dels jugadors han passat pel futbol base a Gavà, que estan competint a categories altes, divisió d'honor nacional, i això també, pues, el nivell tècnic i el nivell de competitivitat i el ritme el tenen, perquè a part del nivell tècnic tenen aquest ritme, aquesta xispa, aquests dècimes de segons que arriben abans, que toquen de cara i marxen, vull dir, tenen uns conceptes individuals molt bons i també col·lectivament. Per això repeteixo i ja ratifico el que estic dient, vull dir, són els millors i avui també en moments del partit ho han demostrat.
No hi ha derrotes dolces, però una miqueta el que dèiem al principi, Rafa, l'equip marxa d'aquí amb bones sensacions, no?
Sí, bueno, jo me'n vaig emprenyat perquè evidentment a mi en futbol no m'agrada perdre i el futbol és guanyar i te'n vas content, juguis millor o pitjor, el perdre les sensacions evidentment són bones, me'n vaig emprenyat pel resultat, però no en cap moment decebut. Jo, per exemple, el dia de la Martinenca em vaig marxar decebut perquè la sensació que havia donat a l'equip no era la bona, però avui no tinc res a recriminar als jugadors, ho han intentat, nosaltres tenim el que tenim i dintre de les nostres possibilitats jo crec que al jugador no se li pot recriminar més a nivell actitudinal. Després, a nivell tècnic i a nivell tàctic, tenir les nostres mancances, és normal, també no hem d'oblidar que som un equip recent fet, i a nivell físic jo crec que l'equip ha estat fort perquè jo crec que la segona part físicament els hem tancat a la seva àrea, i a nivell psicològic també, perquè aquests partits a vegades quan resta el 2-0 la gent es descol·loca, acota el cap, et fa el 3-0 i ens podíem haver pintat la cara, però bueno, jo crec que l'equip ha estat bastant sòlid amb aquest, en quant a consistència i a serietat, i sí, me'n vaig amb la sensació doncs, de dir que, bueno, que ho hem intentat i almenys podem marxar amb el cap alt i enfadats per haver perdut, però no decebuts perquè ho hem intentat.
Acabo, Rafa, hem vist del que és capaç l'equip arribats ja a l'equador de la competició, què esperes de cara a la segona volta?
Bueno, pues nosaltres tenim que seguir treballant amb el que tenim, vull dir, intentar pues, que els jugadors pues, tornin a agafar la majoria, el millor to a nivell físic, que puguin venir a entrenar i a partir d'aquí pues, ser competitius com hem sigut en aquesta primera volta, ni més ni menys. La classificació ens posarà on ens mereixem, però si som competitius, pues, jo crec que podem fer una segona volta, si més no, similar amb la que he fet la primera, que considero que és de notable, inclús notable alt. Ja em sembla que de la classificació ens superen un parell o tres equips com a màxim, depèn dels resultats que hi ha hagut aquest matí o aquesta jornada, però la veritat que a l'equip vam començar l'agost, els jugadors estan treballant i bueno, pues també tenim unes mancances a l'hora de fitxar que altres equips no tenen. Vull dir, l'aspecte econòmic, quan tu vas a buscar jugadors, pues l'aspecte econòmic o l'aspecte laboral que els ofereixen feina, nosaltres malauradament pues no ho podem fer i a vegades intentem reforçar-nos, intentem parlar amb jugadors perquè a vegades pues, som conscients que tenim mancances en punts concrets, però clar, les ofertes que fem nosaltres no les podem comparar amb altres equips de la comarca o inclús del mateix grup.
Ara sí, l'última. Fins a quin punt em preocupa el tema dels porters? Ho dic perquè avui, clar, s'ha de dir, avui el Sitges ha viatjat aquí amb dos juvenils.
Sí, és una preocupació, però clar, hem buscat porters i o no et volen venir o et demanen diners o... És complicat, vull dir, si vas a buscar a Barcelona, doncs el massís del Garraf és un hàndicap, ja a nivell de benzina, ja a nivell de peatges, ja... I clar, i malauradament tampoc estem en una categoria que gent de Barcelona fa molts quilòmetres per jugar en una categoria que segurament al costat de casa tenen un equip a la mateixa categoria o inclús més. Doncs clar, és complicat, parles, intentem moure'ns dintre de les nostres possibilitats, dintre de les nostres coneixences, però clar, Tema porteria, bueno, Ivan jo crec que accepta el primer gol, que bueno, potser és una manca d'entesa entre ell i el central. Jo crec que al nano no se li pot recriminar res, però clar, tampoc és una llàstima que té 16 anys i tampoc que el tinguem que cremar d'aquesta manera, perquè clar, competir a aquest nivell no és fàcil, i el nano pues, bueno, no deixa tenir 16 anys, i el caràcter a vegades bueno, fa un gol, acota el cap i tal, i rep una golejada, igual que el nano psicològicament per la confiança i l'autoestima en si mateix, i després ens costa recuperar. Però bueno, és un tema que ja no depèn exclusivament de nosaltres. Nosaltres seguirem sondejant el mercat, intentarem buscar un porter, i si volen venir, pues, en hora, pues, millor. I després pues, intentarem recuperar l'Eric i intentarem recuperar el Javi, però bueno, també els porters que tenim, és malauradament, les edats pues, pesen, i clar, una lesió en segons quines edats, pues, la, el temps de recuperació és més o menys curt.
Cinc en punt de la tarda, ja dèiem que avui passaríem una miqueta més, sobrepassaríem el punt de les 5, perquè encara ens queda una mica de material per oferir-los. El Sitges que obrirà segona volta, rebent dissabte a la tarda aquí a l'Anoia, una noia que repetirà desplaçament, perquè ahir l'Anoia, Toni, curiosament va ser rival del Sobrense B. I déu-n'hi-do aquest Sobrense B, que diem-ne que està en un moment de forma força, força bo. Ve de dos empats en dos camps difícils, Cubelles i Calaf, i ahir va haver d'aixecar un 0-1.
Sí, bé, home, suma 4 partits sense perdre, va acabar guanyant l'últim partit amb l'Hostalet.
Sí, senyor.
Després va jugar amb el Cubella i va acabar empatant també a Calaf en un partit que tenia guanyat i lo va empatant.
Li va dilluns, faltar el canto d'un duro.
Per això. I ahir doncs, va haver que girar un 0-1, no? La primera part molt bé, la noia me va agradar, bona imatge. Té jugadors experimentats, el que passa doncs, que no va aguantar la segona part, i dic que el Sobrense sobretot a la segona part me va agradar molt. Va fer una sèrie de canvis a l'entrenador que le van anar molt bé al Sobrense, i va acabar capgirant un partit, un Sobrense doncs, que no tenia el seu màxim realitzador, com és Cristian Laguna.
De fet, ahir no va jugar cap jugador del primer equip.
No, sense jugar cap jugador del primer equip, i doncs el Sobrense va saber guanyar, jo penso, per mèrits propis, i treballant fins a l'últim moment. Me va agradar la intensitat d'aquest Sobrense B.
Doncs els gols de Pinyola i Pablo Altamirano li van donar aquests 3 punts al Sobrense B, que acaba després d'aquesta primera volta tot just al mig de la taula amb aquests 24 punts. I és moment d'escoltar el que deia Cigor Bengoa, el míster del Sub B, després del maig.
Sí, portem una bona ratxa.
Bona ratxa.
Ens estem trobant cada vegada més a gust, cada vegada es nota que els nanos es coneixen més, jo també es coneixo més, però encara queda molt, i hem de seguir en aquesta línia, no podem creure que ho tenim fet, perquè sabem que aquí quan tu creus ja te'n vas cap a baix, i bueno, molt content, perquè sobretot dels últims partits a l'equip l'actitud que té és boníssima, i això pues, encara que t'emportis l'empat de l'altre dia, que saps que tenies també quasi els 3 punts lligats, però fins que no s'acaba pues, sí. Bueno, anem aprenent, jo crec que l'equip creix, i molt content. De moment les coses de moment estan sortint bé, i hem de seguir així i intentar pues, aquesta bona dinàmica es pugui traspassar també al primer equip, no? Que és el que ens preocupa tots ara, ara mateix.
Se remunta el partit a la segona part, se remunta un 0-1, es juga millor a la segona part, doncs si fruit d'això arriba aquest resultat que és superjust.
Sí, els nanos sabien el que havien de fer a la primera part, una falta sí. Molt rigorosa, jo crec, des del meu punt de vista, però bueno, si ell l'ha vist, ell l'ha vist. A la frontal pues, ens ha perjudicat una mica en el sentit de que clar, no estaven tenint ocasions clares, i la falta és la falta, no? L'ha picat molt bé i el Marc no ha pogut fer res, i clar, jugar amb l'1-0 és més difícil, però hem sabut fer-ho. Hem parlat del que havíem de fer i ho hem fet. Bueno, sempre es poden fer millor les coses, però bueno, de moment han sortit i ja està, a seguir.
Per bon camí, l'equip?
Sí, queda molt, però de moment estem contents.
I de moment en una zona tranquil·la.
Sí, però l'equip sap que per la qualitat que tenen tots ells podem estar més amunt. I si estem tots lluitant com lluitem avui i entrenant bé, estarem més amunt. si no te'n vas fàcil cap a baix, perquè jo crec que es deia que potser que era més fluixa la categoria, jo crec que el que és més igualada, no que sigui més fluixa, sinó que és més igualada, i qualsevol equip pues, te la pot fotre. Has d'estar atent en tots, has de mantenir la concentració en tots, has de mantenir l'atenció en cada un dels jugadors, has de mirar d'entrenar bé, però bueno, el gener, que sabien que era un gener molt difícil, de moment està anant bé, però bueno, ara venen dos partits molt complicats també, amb la Ribatana i el Rui de Bitlles, que porta una molt bona dinàmica també, i si no estem com avui, i si no fem les coses pues, com les hem de fer, pues, s'acabarà la ratxa, i llavors bueno, veurem el que volem i on volem estar.
S'aconsegueix una bona victòria sense cap reforç del primer equip, eh? I sense el vostre màxim realitzador, Cristian Laguna.
Bueno, això demostra que és un equip. Al final els equips pues, han de... Quan hi ha situacions que normalment estàs tenint ajuda, es parla de que venen els de l'A i que estem on estem perquè venen els de l'A, però l'equip que tenim té nivell per estar ben amunt, i es demostra. Els de l'A venen a ajudar-nos perquè és l'objectiu del club i és el nostre objectiu, i els hi agraïm perquè ens ajuden moltíssim, i quan no estan els nostres pues, donen el que han de donar, i bueno, i te'n vas content.
I ara la Ribatana, s'aconsegueix empatar el camp del Cubelles, que és un equip doncs, que estava en ratxa, per què no es pot aconseguir un bon resultat al camp de la Ribatana?
Bueno, aconseguirà un bon resultat al camp de la Ribatana si anem serios, si fem si anem com hem anat avui, com vam anar a Calaf, i del primer minut a l'últim, a la que baixem una mica, la Ribatana et pot fer molt mal. Llavors això depèn de nosaltres, depèn d'ells també, però nosaltres ho tenim a les nostres mans, jugant 11 contra 11, i al final es pot fer. Si es va fer a la primera jornada, bueno, d'acord que ells no estaven tan rodats com estan ara, però bueno, però també te'n pots anar amb un repàs, o sigui que a treballar i afrontar el partit el millor possible.
Bé, doncs això és el que ens deia Cigor Bengoa després d'aquesta victòria 2-1 del Sobrense davant l'Anoia. Toni, i ara pensar ja la ment posada en aquest partit de diumenge a la tarda a Sant Pere de Ribes amb la Juve Ribatana.
Un derbi que, no sé, jo veig el Sobrense capaç de donar la campanada, eh?
Sí?
Capaç, perquè està en el millor moment. A més, el Sobrense A jugarà el dissabte a la tarda. Podrà disposar d'algun altre jugador que li pot anar molt bé al Sobrense B. Jo no veig que la Ribatana, perquè ahir el partit que va guanyar el Cubelles, de la manera que el va guanyar, amb dos jugadors menys al Cubelles i tot això, jo no veig que en el millor moment a la Ribatana, i el Sobrense sí.
Bé, doncs un exigent inici de segona volta per al conjunt de Cigor Bengoa. Són les 5 i 7 minuts, anem acabant. Bloc poliesportiu. A la Lliga EVA de bàsquet, per exemple, parlem d'aquesta derrota setena consecutiva, la que pateix el bàsquet de Sitges, que va perdre dissabte a la tarda 78-69 després d'una pròrroga. Després dels 4 períodes que van acabar amb empat a 63, el parcial a la pròrroga, els 5 minuts extres van ser favorables al conjunt local, 15-6, i per tant aquest 78-69 que deixa el bàsquet de Sitges, com dèiem, amb aquestes 8 derrotes, 7 d'elles de manera consecutiva, i amb només 3 victòries al penúltim lloc de la classificació. Proper partit, el que jugarà aquí a Pinsbens, dissabte a la tarda, en rebent el Masnou. Si parlem de bàsquet també, recordem que a la segona catalana femenina, el sènior femení del bàsquet Sitges va perdre 45-62 davant l'Escola Pia Àguiles. En hoquei patins, ho dèiem tot just en començar, bons resultats dels dos equips sèniors del Club Patí Subur Sitges, el Picat 2. sènior A 10 i bon empat el que va treure el sènior B 3-3 a la pista del Casal Espluga A. Després d'aquesta jornada que també doncs, va comptar amb la victòria del Monjos per 12-1 davant el Reus Ploms, la classificació queda amb Monjos i Sitges empatats a 39 punts, 32 per Sant Ramon i el Flix que en té 28. No cal dir que la lluita se centra una setmana més entre el Monjos i el Club Patí Subur Sitges, el sènior B, que és novè a la classificació amb 14 punts. La setmana que ve no hi ha Lliga, hi ha Copa de la Lliga. La primera ronda eliminatòria d'aquesta Copa de la Lliga de Segona Catalana, el sènior A, que jugarà a la pista del Molins de Rei diumenge a les 6 de la tarda, i el sènior B, que rebrà el Ripoll divendres 10:45 de la nit. Mare de Déu, quins horaris. Futbol femení, resultats dels equips femenins del Suburense. El primer equip que va perdre gairebé en el darrer instant 2-3 contra l'escola esportiva Guinaueta, victòria de l'infantil cadet 19-2 davant el base Marc Bartra i victòria també de l'alevi infantil 6-2 davant la joventut bisbalenca. Parlem també de rugby, a la divisió d'honor catalana de rugby, en victòria molt ajustada 30-31 del Rugby Club Sitges a la Taixonera davant el Químic, derrota en canvi del femení 39-38 al camp del Club Esportiu Universitari i victòries dels dos conjunts sub-14, 36-5 davant el Gòtics i 64-0 davant el Sant Cugat. Amb resultats de rugby posem el punt i final a aquesta edició del Temps de les Comptes, tot just quan ens passen 10 minuts del punt de les 5. Ho deixem aquí, Toni, gràcies.
Molt bé.
I a vostès, moltíssimes gràcies de nou per fer-nos confiança. Tornem dimecres a partir de les 4 de la tarda a la tertúlia Pilotes Fora. Adéu-siau, bona tarda.